A les 3 de l'hora baixa i 4 minuts tornem amb més notícies a IB3 en ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, el butlletí de les 4.
Més informació a ib3notícies.com. A IB3 Ràdio, múltiples.
Bon dia a totes i a tots. Com va? Comença el Múltiplets d'IB3 Ràdio. Són les 3 i 5 minuts de divendres, dia 23 de juliol del 2021. Divendres, faves tendres, Toni Treveria.
Bones, Margalida, com va?
Molt bé.
Faves tendres, però jo prefereixo, si em permets, una bona paella, un bon marisc, o amb permís del ministre de Consum, una bona can, si de tant en tant també ve bé, sense prendre'n massa durant la setmana.
I sobretot si aquests animals han estat feliços, no? Allò que diuen gallines felices, porquets feliços, que no hagin patit ni vivint ni a sort de matar-los. Jo crec que això és important. En qualsevol cas, Toni, per molta menjera que tinguem i per moltes ganes de festa que tinguem, hem de recordar que la situació econòmica continua sent ben delicada i les previsions laborals, a més, no són gens optimistes.
Totalment, és així. Segons el Centre d'Anàlisi Funcas, uns 270.000 dels treballadors afectats per ERTO a principi d'estiu no tornaran a la feina. Avui intentarem aclarir dubtes sobre aquest procediment, les seves condicions i, de fet, també tots els canvis de normativa des de les perspectives tant empresarial com laboral i també d'assessoria. Ho farem ja mateix en conversa amb Nicolás Emery, economista i misser assessor d'empreses, i Margalida De Mato, advocada d'empresa especialista laboral.
I en acostar-nos a les 4 partirem per terra, mar i aire, com és habitual els divendres, guiats per la periodista eivissenca Cristina Mandatur, qui avui ens proposa reflexionar sobre el complicat equilibri entre les necessitats del sector pesquer i la conservació. Ho farem en companyia d'Anna Pilar Marín, que és científica marina de l'organització Oceana.
I ja durant la segona hora de programa coneixerem un menorquí il·lustre que va ser pioner en el seu moment en la medicina radiològica i també en el tractament de malalties pulmonars a l'illa. El doctor Simón Vidal, que va morir el 1950, justament quan tenia només 50 anys. Ara el seu gendre, el professor Josep Cuello Subirana, li ha volgut retre homenatge i ho ha fet amb la publicació del llibre biogràfic titulat Metge Menorca, Simón Vidal Cintes, Maó, 1899-1950, i avui en coneixerem tots els detalls en conversa amb ell.
Tenim moltes ganes de conèixer el perfil d'aquest personatge il·lustre. Voleu ser vosaltres també part destacada del programa d'avui? Ens voleu fer arribar algun suggeriment o comentar qualsevol dels temes que tractem? Aquestes són les vies de participació.
Per opinar en directe al programa, telefona al 971 13 99 00. Piula a Twitter a @múltiplets_ib3 o envia un WhatsApp al 646 93 45 01. Múltiplets. Via lliure a la teva opinió.
Completen l'equip que fa possibles aquestes dues hores de ràdio en directe, na Mariona Fortes a la redacció, en Pep Díaz a la producció i na Rosana Núñez al control tècnic. Dos minutets i començam.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Això és una comunicació del govern de les Illes Balears. La vacuna és la solució col·lectiva individual a la Covid i totes les que s'administren a les illes han demostrat la seva eficàcia. Si coneixes algú de més de 16 anys que encara no s'hagi vacunat, digues-li que ho ha de fer ja, per favor. A més, pot triar quin centre de salut anar. Hi ha milers de cites esperant a citavacunacovid.ibsalut.es i entre totes i tots podem fer que cap quedi buida. Alguns dubtaven, però gràcies a tu estan vencent a la Covid.
Mateix a la plaça de la Graduada, és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
I el centre de flassaders de Palma, el s'hi du a terme d'aquí uns minuts.
La gran vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí a IB3 Ràdio.
Oh, yeah. Dissabte i diumenge, durant el cap vespre, et propòs Entrar en òrbita, un ventall de músiques possibles. Blues, rock and roll, reggae, jazz, soul, funk, pop, rock...
Hey, hey, mama said the way you move gonna make you sweat, gonna make you groove.
Una coctelera sonora de clàssics, novetats, notícies musicals, agenda de concerts i el so illa.
Òrbita 3, amb Tito Fuster.
Estàs en òrbita?
Ses òrbites en sincronia.
IB3 Ràdio és actualitat.
De 3 a 5, segueix connectat a l'actualitat. Múltiplex.
Les 3 i 10 minuts, avui arrencam, com dèiem, el múltiplex parlant-vos la situació del mercat laboral en aquest temps tan convulsos, tan complicats que vivim tots plegats. Funcas, que de fet és un dels grans referents en l'anàlisi i la divulgació econòmica i social espanyoles, acaba de fer públiques unes dades bastant pessimistes pel que fa a la recuperació dels llocs de feina a dia d'avui. Ha dit aquest informe que a escala espanyola de tot l'estat, 6 de cada 10 persones que estaven en ERTO a l'inici de l'estiu no es reincorporaran al mercat laboral. I això són traduït en números concrets unes 270.000 persones. A partir d'aquest informe, com a pretext, avui el múltiplex volem aprofundir en la situació dels ERTO i també del mercat laboral a les illes, i per això comptem, com acabàvem d'anunciar en el sumari, amb l'ajuda i la col·laboració aquí als estudis de Nicolás Emery, economista i misser assessor d'empreses i membre, així mateix, del Col·legi d'Economistes. Bon dia, Nicolás, gràcies per acompanyar-nos una vegada més.
Tardes.
Ets un vell conegut.
Gràcies per l'invitació.
I tant que sí, només faltaria. I també la companyia aquí als estudis, dic, de Margalida de Mato. També la saludem. A la Margalida, com va?
Bones tardes, gràcies per convidar-me.
Ella és advocada d'empresa i especialista laboral. Com dèiem, moltes gràcies a tots dos per acompanyar-nos en una data ja a les portes del cap de setmana, avui 23 de juliol. I com dèiem, acabàvem de relatar aquest informe amb aquestes dades de Funcas, dèiem, 270.000 persones que podrien no recobrar el lloc de feina que tenien anteriorment abans d'estar inserits dins de l'ERTO. Ara ho dèiem abans d'entrar en antena, quadren les expectatives que teniu vosaltres? Són excessives aquestes xifres? Són massa pessimistes? Són optimistes? Són realistes? Com ho valoreu, Nicolás?
Hombre, yo lo encuentro un poco pessimista y excesivas. Yo no creo que haya, digamos, dentro de la gente que está en el ERTE, que 270.000 personas que vayan a perder su puesto de trabajo sería, digamos, un dato muy, muy negativo y muy pessimista. También hay que tener en cuenta a ver hasta que, con qué el efecto temporal que lo están tomando, si lo están tomando hasta finales, por ejemplo, de la temporada de invierno, de cuando, digamos, empieza a aflojar la actividad aquí, que es cuando realmente sí se podía decir de que no se vuelven a recopar a muchos trabajos que están en ERTE debido a que terminan la temporada pronto, ya sé que estamos hablando a nivel nacional, pero ¿qué pasará en marzo? Yo supongo que cuando vuelva a iniciarse la actividad económica y se vuelva a poner totalmente el sector turístico en marcha, el sector servicios, que está siendo muy, muy penalizado con esta situación del COVID, no tenemos que tener una destrucción de empleo tan grande. Uh-huh. Es mi opinión y lo hemos hablado muchas veces. Si tomamos nota de la gente que hay en el ERTE, los que realmente no están volviendo y quitamos el sector turístico, no llegamos a estas cifras ni por asomo.
No, de fet, nosaltres quan tractem amb les empreses estem veient que el que intenten és recuperar els seus treballadors, ja sigui jornades completes i normals o en reducció de jornades. Per tant, sí que és vera que aquests números mos pareixen una mica excessius.
També ho apuntava un poc en aquesta primera intervenció, Nicolás. Balears viu molts punts en comú amb la resta de l'Estat, però d'altres, des de l'àmbit laboral, estem parlant, evidentment, distints, perquè aquí hi ha una estacionalitat molt marcada i, de fet, clar, moltes de les persones que han sortit de l'ERTO ho han fet per incorporar-se al lloc de feina, a l'hostaleria i al sector de l'oci, a Balears, parlant. Per això mateix, a Balears, la situació pot ser un poc millor que la resta de l'Estat ara en aquests moments, justos?
Jo entiendo que sí. Jo crec que en Balears no nos damos cuenta y estamos en una situación privilegiada con respecto a muchas zonas de la península, ¿no? De que aquí tenemos una dependencia muy grande de los británicos que vienen y de Alemania, que, por ejemplo, que tienen una libertad de poder viajar a Mallorca, cosa que no tienen en Baleares, o sea, digo, en el resto de España e incluso en Canarias. Por lo tanto, siempre lo digo, Baleares es, para mí, digamos, es el punto referente de saber cómo va la economía europea en cualquier momento, y en este momento es más todavía.
Fa pocs dies parlàvem, de fet, amb el director de l'àrea d'estudis d'Exceltour, i ens deia que, clar, que la situació era molt, molt preocupant, no pot ser d'una altra manera, hi ha moltes empreses que facturen molt poc o que fa molts mesos que no facturen, fins i tot, i que, en tot cas, a dia d'avui, amb aquest marc de pandèmia general que tots vivim, mundial, tot és molt voluble, tot és molt volàtil, i tot pot canviar d'avui per demà, perquè una decisió del govern britànic o l'evolució del mateix virus, del contagi, pot canviar les previsions, entenc, de manera substancial.
Sí, de fet, és el que ens hem estat trobant. Vull dir, ens hem hagut de posar al dia contínuament en noves normatives que precisament tampoc no eren molt clares i donaven pas a moltíssima interpretació. Per això, el que avui pot ser una notícia dolenta, demà pot canviar 360 graus i no poden donar res per cert ni per segur. És a dir, tot ens basàvem en previsions i en estimacions que se puguin anar fent.
Jo aquí añadiria un punto más al tema, i és que independientemente de la volatilidad que tiene el sector turístico en estos momentos, y además con los contagios que se han aumentado en las últimas semanas, afortunadamente se espera que a partir de la semana que viene o la primera semana de agosto, las famosas ayudas de los 7.000 millones que repartió el gobierno central y que nos tocaban 1.000 y se reparten 855 millones al sector del tejido empresarial balear, creo que esta volatilidad vendrá un poco corregida por estas ayudas que nos entrarán en las arcas y permitirá a muchas empresas empezar a pagar retrasos de deudas que tenían, porque las ayudas estas que se han concedido por parte del gobierno central solamente son para pagar, el destino es para pagar deudas, que viene muy bien, va de alguna manera a aligerar, las tensiones de tesoría van a desaparecer con esto. Esperemos que lleguen pronto y que no sean demasiado tarde.
Recordarem que estem parlant amb Nicolás Emery, economista i missa assessor d'empreses, i també amb Margalida de Mato, en el seu cas advocada d'empresa i especialista laboral. I a propòsit de la vostra feina quotidiana i diària, us volia dir, us trobeu amb molts d'empresaris, amb molts d'autònoms que venen a la vostra consulta amb una preocupació evident, sense esperança? Teniu la percepció que la situació és molt, molt, molt dura?
Crec que hi ha una mica de tot. Depèn de l'activitat a la qual te trobis. També depèn una miqueta de la zona on te trobis, de la manera en què tu gestiones el personal, si tens molt de personal, si no tens molt de personal, de quin tipus de personal estem parlant, si tens fixos, si tens temporals, si tens fixos discontinus. Per tant, no hi ha un patró realment a seguir de tipus d'empresari. Sí que la situació, evidentment, és preocupant a qualsevol sector i a totes les empreses se plantegen dubtes i preguntes, però no tenim un cas prototip per dir d'empresari autònom que ve a fer-nos una consulta en concret.
I, a més, añadiria que, com ja llevamos desde marzo pasado, del año pasado, llevamos
un año y medio,
18 meses en la misma situación. Encuentro en muchas ocasiones gente que era muy, muy nerviosa, pues se han acostumbrado y lo han asumido. Digo, las cosas están como están, ya se irá esto cuando se vaya a ir y ya veremos cómo seguimos. Pero yo encuentro más, aparte de lo que dice Marga, es que los empresarios se han adaptado a su situación actual y viven con ella. Digo, que vienen turistas, vienen clientes, pues vienen. Que no vienen, pues no vienen. Ya veremos lo.
Dit d'una altra manera, quants clients heu perdut perquè han hagut de clausurar l'activitat que teníeu abans de la pandèmia? N'hi ha hagut algun o no? Tots els clients que teníeu de les diferents branques laborals continuen sent clients vostres perquè continuen operatius.
Algún que otro autónomo pequeñito, pero lo que son empresas con trabajadores y que tenga una plantilla, ninguno. Hay alguno que a principio del mes de abril ya le estábamos, digamos, asesorando de cómo salir de, en el tema de... Porque, claro, también hay una restricción con el tema laboral, que es que no hay una posibilidad de despedir, que de 6 meses, y además estos 6 meses solo... Y no son 6 meses desde que te reincorpores un trabajador, sino... son acumulativos de los distintos tipos de ERTEs que hemos tenido durante este tiempo. Claro, con la, digamos, y sin querer echarle una flor al gobierno, ha venido muy bien este anuncio de ayudas que va a permitir que las empresas puedan sobrevivir. Nosotros ahora mismo no hemos tenido ninguna empresa que haya tenido que cerrar. Hay empresas que lo que han hecho es cerrar y decir, bueno, cierro porque me cuesta más caro estar abierto y lo que voy a hacer es tratar y empezar la actividad el año que viene. Lo han dejado en suspenso, pero cerrar, no. Y los que tenían que cerrar, pues ahora si les vienen las ayudas tampoco cerrarán.
No, y apostarás un poco más. Si tens un coixí econòmic, per dir-ho darrere, potser una decisió que estaves indecis és hora de prendre d'obriré, no obriré, o invertiré més en això o no, si tens aquest coixí, sempre ajuda a prendre una decisió més arriscada.
I una qüestió que moltes vegades es formula a la ciutadania en general, al carrer, qui paga realment els ERTO? Perquè paga una part l'Estat, una part l'empresa, el 100% són dels fons els aporta l'Estat...
A ver, el presupuesto de la Seguridad Social, si no me equivoco, que es el que realmente lo está pagando, tiene su propio presupuesto. No se nutre, por norma general, de los impuestos, sino de lo que va cotizando la Seguridad Social. Los ERTEs, pues, una parte lo está pagando principalmente la recaudación de las cotizaciones de la Seguridad Social, y el resto... Se han hecho inyecciones de fondos procedentes de la Unión Europea que a la vez los ha inyectado el gobierno para poder paliar el gasto, porque el gasto ha sido muy importante para el gobierno.
Clar. I d'aquesta manera, Margalida, l'empresa, quan hi ha un ERTO, ha d'assumir algun cost, un cost econòmic?
Depèn. Totes aquelles jornades de treballadors que s'estiguin fent efectivament sí que els assumeix l'empresa, i després totes les jornades que estiguin suspeses sí que es veurà que estan exonerades, també tenint en compte, en funció de quin tipus d'ERTO te trobes. És que és més complicat de lo que pareix. No només es tenir en compte de si feim feina o no feim feina, sinó després saber de quin tipus d'ERTO està enxerrant i quin tipus d'ERTO se mos està aplicant.
Perquè parlant d'això, de diferents tipus d'ERTO, quins són els principals tipus que tenim sobre
ara mateix? En tenim 4. Tendríem els ERTEs per limitacions, que són aquells que te permeten desenvolupar la teva activitat, però en certes limitacions, tens certes restriccions que no te permeten fer l'activitat de forma normal. Certe per impediment, que dirien que és més restrictiu perquè és que directament no te permet desenvolupar la teva activitat. Després tenim els ERTEs per codi CNAE, és a dir, determinats sectors que s'entenen que estan durament afectats per lo que ha estat la pandèmia. I després tindríem ERTEs per cadena de valor, que són empreses que depenen de sectors que són durament afectats, com puguin ser comerç o hostaleria. Podríem dir que són els grans 4 tipus d'ERTE que tenim ara mateix.
I jo, conegut aquesta tipologia, tornem en aquest marc general d'incertesa que dèiem, de volatilitat, el que avui és blanc demà pot ser negre o viceversa. Dins aquest marc que deia d'incertesa, què hi ha ara mateix sobre la durada de la temporada turística? Si acaba prest, es poden tornar a demanar els ERTO?
Vamos a ver. El ERTE es una figura que existe desde ya hace mucho tiempo. No es que es una figura que haya aparecido como consecuencia de la pandemia. Ya teníamos. La única diferencia que tenemos es que el ERTE actualmente tiene una serie de ventajas que se sesionan parte de las cotizaciones de la Seguridad Social. Ahora bien, estos ERTEs están en vigor hasta el 30 de septiembre.
Aquesta és la data límit que tenim a dia d'avui,
de
no?
moment és l'última fecha que tenim, el 30 de setembre. Ara bien, ya nosotros desde durante los otros, la prórroga que se hizo en enero y la prórroga que se ha hecho en junio, ya para muchas empresas lo que estábamos haciendo pues era preparar el ERTE tradicional por motivos de productivos. Oye, no tenemos producción, pues oye, no me queda otra que poner a la mitad de la plantilla o toda la plantilla en suspensión o reducción de jornada y adaptar los turnos de trabajo a la situación que realmente necesita la empresa. Esa es una figura que siempre ha existido. La única diferencia es que si esto ocurre y no hay una prórroga de los ERTE más allá del 30 de septiembre, pues las empresas podrán enviar a los trabajadores al ERTE tradicional, pagar las cotizaciones a la Seguridad Social y tendrán que aguantar al menos 6 meses o más para poder tomar otro tipo de medidas para reestructurar la plantilla y ajustarla realmente a las necesidades. Esto és el que actualment hi ha.
Correcte. I es plantejava aquesta data de 30 de setembre com a punt d'inflexió. Per la informació, els inputs que vosaltres aneu rebent des del vostre àmbit professional, creus que és factible que es pugui allargar aquest termini?
Jo, personalment, per el que estic veient ara en les reincorporacions i reduccions de jornada, veig que la gent és tendenciosa a apostar que el negoci anirà bé i crec que serà la darrera pròrroga que hi haurà. Però, clar, és una percepció totalment personal i crec que fins aquí arribarem. Ara bé, com de Nicolás, sempre hi haurà l'opció de dia 30 de setembre, les empreses que se vegin estretes, si no hi ha una possible pròrroga, sempre pot optar per ser té tradicional.
¿Están de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo. Yo añadiría una cosa, un aspecto. Yo creo que el gobierno y los agentes sociales han tirado demasiado, se han aprovechado demasiado de los ERTEs, sobre todo en Baleares, cuando normalmente el 30 de septiembre o el 31 de octubre terminaba la temporada. Pues este año no ha pasado esto, digamos. La gente ha seguido en ERTE, porque ha venido un impuesto de que no se podía enviar al dar de baja a la gente en ERTE. Yo creo que en Baleares, si en unas circunstancias normales, el 31 de octubre, que ya acaba la temporada, pues se deberían terminar los ERTEs, son especialmente para el sector turístico, y vuelvan a la actividad normal, que sería pasar al desempleo o a la ayuda, que este año no les tocaría porque como no habrán agotado el desempleo, de tocar y empezar a la vida normal. Lo que pasa es que no se puede ir constantemente haciendo prórroga a prórroga, por lo menos en lo que respecta a Baleares. Llega el 31 de octubre, cierra actividad, desempleo, y no hacer renovación de ERTE.
D'altra banda, ara mateix, a l'hora de contractar un treballador, tenen en preferència, d'alguna manera, aquells que estan a dia d'avui en això, en situació d'ERTO?
De fet, noves contratacions no se'n poden fer si tens gent amb ERTE de la categoria que vols fer aquesta nova contratació. Per altra banda, quan tu te planteges fer una nova contratació, sempre és preferent que donis formació a la gent que encara tens amb ERTE per poder cobrir aquell lloc de feina. Per tant, sempre hi ha una prelació, diguéssim-ne, de la gent que ja forma part de la teva plantilla antes de contractar-ne de nova. Ara bé, si no tens ningú en el que puguis donar formació, per exemple, tens gent totalment reincorporada, dius, ja no puc donar formació a ningú i, a més, ens atén tots en condicions normals, evidentment pots fer una contractació nova.
Clar, perquè en el primer cas seria un contrasentit, no? Tenir algú en ERTO desocupat i, en canvi, incorporar algú que està fora de l'empresa.
Exacte, però a vegades hi havia empreses que ens deien, és que, clar, jo tinc reincorporat aquest treballador i necessit qualcú en aquestes hores puntuals de feina. Clar, agafats, ens atenc tots en aquestes hores, però necessit més gent per cobrir-me aquesta punta que se me concentra durant aquesta pauta horària. Clar, la normativa és la que és i no pots fer noves contratacions, malament la justificació sigui durant aquestes hores tenc una punta de treball.
I una pregunta, la resposta de la qual sembla òbvia, però en tot cas la faré. Pot un treballador negar-se a tornar a la feina, un treballador que està en ERTO, quan l'empresa decideix que pot sortir de l'ERTO i el pot reincorporar, aquest treballador o treballadora pot dir, no, jo no vull tornar?
Hombre, sí, lo puede decir.
Negar-te, igual que una empresa pot despedir, després les conseqüències són les que són, és a dir, te poden cridar i dius, jo no m'ho vull reincorporar perquè estic a una altra feina, d'acord, presenta-me la baixa voluntària i no hi ha cap tipus de problema. Si te cridam i tu no compareixes sense un motiu justificat, l'empresa sí que pot optar per fer, en aquest cas, un acomiadament disciplinari, que són els que estan excepcionats de lo que és el manteniment d'ocupació de 6 mesos.
Veig, mentre parles, Margalida, que en Nicolás, ja el veus tu també, està somrient. Sí. Això és perquè ens ha d'afegir alguna cosa.
No, és que no, nos ha basado casos durante este... claro, Digamos, la gente, mucha gente dice, oye, dice, bueno, nunca he vivido mejor ahora, no trabajo y he cobrado también durante todo este tiempo y estoy cobrando.
Això seria la picaresca espanyola, no?
Exactamente. Sí, sí. Bueno, no son, la no picaresca en general. Porque, sí, sí. Y dice, no, yo no quiero volver. Pues despido, como dice Marga, despido disciplinario así de rápido y de claro.
Inmediato, y no da opción.
¿No? La gente dice, pues vaya un jefe, digo, ¿por qué no puedo estar en el desempleo? Que no te cuesta nada y me obligues a volver a treballar.
Bueno, no me cuestas nada, no.
Sí, sí, no.
Tens la part de cotització, és a dir, amb salari no, però la part de cotització sí que la m'acostes.
Mm-hmm. Una aposta, dir, dèiem, el cost de les empreses, no?
A més, les empreses ja estan passant per dificultats lo suficientment grans com perquè si intentant recuperar l'activitat i comptar amb tu, ens diguis no, és que no m'ho vull reincorporar perquè estic visquent molt bé a base de desempleo.
De fet, crec que el primer que va destapar aquesta situació va ser Sara Sola, l'empresari hoteler a Madrid, l'any passat, no sé a quina època, una vegada passat el confinament, evidentment, que va dir que tenia pràcticament tota la plantilla, que els mantenia bona part del sou, etc., en ERTO, i que quan els va reclamar, molts deien que no, que posaven una excusa a l'altre, que no podien i tal, i clar, són situacions que d'haver-hi com les buixes, no? Haver les ailes, malgrat que se suposa, bueno, hem d'entendre que no són majoria.
No hi ha tantes.
Finalment, vosaltres que us dediqueu en aquesta qüestió, l'assessoria laboral, els ERTO, en tot cas, amb els canvis de normativa, de termini, aquesta tipologia àmplia, aquests quatre tipus que en relataven a Margalida, no sé si per vosaltres es podem qualificar com un autèntic mal de cap.
Sí.
Més allà.
Sí, sí, sí. Jo crec que la gent que està ficada dins d'aquest món han fet un màster amb ERTO. És a dir, constantment ha estat canvis de normativa, una normativa que no era clara, que donava molt lloc a fer consultes, interpretacions, i era com un estudi constant, era com anar a classe un dia a dia.
Això que tu dius, un
sí,
màster,
sí,
eh?
Sí, sí, totalment.
Totalment, eh?
I, Nicolás, per tu també estaries amb la mateixa dinàmica.
No, yo estoy totalmente de acuerdo, y además con la situación actual, que no hemos podido, de alguna manera, tener contacto directo con las personas que tenían que resolver las dudas, que todo tenía que ser vía correo electrónico, porque el teléfono de información estaba totalmente saturado. Digamos, hemos tenido que interpretar nosotros, hemos tenido que facilitar la información para que los trabajadores pudiesen cobrar su desempleo el día 5 cuando tocaba, y encima si llegabas tarde era culpa del asesor en lugar de y ha sido bastante desagradable el trabajo, porque además las equivocaciones que hemos podido
cometer nosotros, sí,
hacer nosotros, uh-huh, nos hemos encontrado que encima el SEPE, pues lo que venía diciendo, no, hable usted con su empresa porque se han equivocado y no le podemos pagar.
Así,
no ha habido una empatía total entre lo que es la administración y los que realmente hemos permitido que los trabajadores pudiesen cobrar en fecha.
Uh-huh. I del ERTO, una realitat que tenim ben present, sobretot en temps de pandèmia, malgrat que, com també deien Nicolás Emery, era una figura que ja existia anteriorment a la pandèmia, però ara, d'alguna manera, encara s'ha popularitzat més, potser ha estat la taula de salvació perquè moltes empreses subsistissin o no haguessin de desaparèixer. En tot cas, per conèixer aquesta realitat, hem tingut aquest testimoni de privilegi de Nicolás Emery, economista i missè assessor d'empreses, membre del Col·legi d'Economistes. Gràcies, Nicolás, una vegada més per acompanyar-nos. I també avui, com dèiem, amb el testimoni de Margalida de Mato, advocada d'empresa i especialista laboral. Gràcies també, Margalida.
Gràcies a vosaltres.
Fins la propera, bon cap de setmana.
Igualment.
Escoltem ara el grup Viva Suecia amb aquesta peça titulada ni més ni menys La voz del presidente, aquest nou senzill del grup, una de les bandes d'indie pop actual més rellevants del panorama musical actual. Siempre guarda alguna luz especial. No quiero saber lo que se siente si no lo he sentido jamás. Mira, nos abrimos el pecho. Toda la tristeza en canal, tan jodidos como satisfechos de no conocer el final. Siempre se muere y se brinda la vez.
Sergi Marcos. A Hipercentro fins al 29 de juliol, llobarro fresc 6,85 euros quilo. Gamba llagostinera extra congelada 9,95 euros quilo. Hipercentro, d'aquí, de confiança.
Aquesta plaça de la graduada és un dels llocs més cèntrics de la ciutat d'Eivissa.
Els sons del cap de setmana.
Avui el centre de flassaders de Palma els hi du a terme d'aquí uns minuts.
La Gran Vida, amb Cristina Bugalló.
Bon dia, benvinguts a La Gran Vida, el magazín del cap de setmana.
I Mònica Borràs.
Hola a tots, molt bon dia.
Dissabtes i diumenges a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Si la cuina de Menorca només fos la caldereta de llagosta, tancam el restaurant i monedat.
IB3 Ràdio dona carta blanca a Llorenç Allès Camps.
Calamar relleno és com si beguessis Menorca dins el plat.
Ja és escurint figues, que no està escrit a cap llibre de cuina menorquina i que ho és. La cuina menorquina, quan te la mires a través dels temps, és història de Menorca.
Només en formatge ens hem de remuntar a l'època neolítica. En què
un tast de Menorca. Diumenge a les 9 del vespre a IB3 Ràdio.
Tenim la maonesa aquí i ningú l'està reivindicant, és que és increïble.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Alcúdia 89.2. Veus crítiques, opinions independents, pluralitat, múltiples.
I a les 3:38 minuts miram a xarxes socials i a mitjans digitals on avui podríem dir que la inauguració oficial dels Jocs Olímpics de Tòquio va guanyant pes, o guanya pes.
En efecte, així és, Margalida. De fet, s'estan inaugurant ara mateix els Jocs Olímpics més atípics, podrien dir, i estranys de la història, i tot per culpa, una vegada més, de la maleïda Covid. I parlant d'estranyeses, Margalida, ha cridat l'atenció, i de quina manera, les xarxes, el nom d'una competidora xinesa, Taekwondo, que, per cert, ha quedat enquadrada en el mateix grup que l'espanyola Adriana Cerezo, medalla d'or a l'europeu, celebrat aquest mateix any. Totes dues competeixen o competiran en la categoria de menys de 49 quilos.
Estic com intrigada, Toni, qui és aquesta senyora? Vull dir que no, amb aquesta dona.
A veure, no sé si ara això a la televisió haurien de posar els dos rombes, tres vegades, a les pel·lícules així...
Sí, antigament.
Sí, efectivament.
Quan érem tu i jo petits.
Sí, sí. Així és. Que deia que era contingut per adults, no? I d'aquesta lota té un nom ben peculiar, molt propici per a tot tipus de bromes i també per convertir-se, com de fet ha estat, en viral a les xarxes. Supolla.
Perdona. Que nom? Supolla.
Tal qual.
No, ja entenc perquè s'ha viralitzat, com a mínim el seu nom.
Sí, però espera, Margarida, perquè anem encara una passa més enllà, perquè... Ja és bona la nomenclatura, Supolla, però la casualitat, el resultat del sorteig, ha fet que Supolla s'hagi d'enfrontar en el primer combat amb la japonesa Yamada Miyu. I és clar, a banda de ser un combat asiàtic en tota regla,
sí.
Què passa si llegim seguits els dos noms, Margalida?
Supolla, Yamada Miyu.
Exactament. És que li posen nom.
Supolla, ja... No m'ho facis dir tantes vegades.
No, però és el que hi ha, Margalida, que el sorteig ha de parar aquest estrany emparellament, combat asiàtic entre Supolla i Yamada Miyu.
I que, quines són les reaccions?
És que ja vaig... Que, clar, tu imagina't, si ahir ja rèiem amb la rata del Parlament andalús,
sí.
Ja te'n recordes, Margalida?
Avui
què no esperar d'això? N'hi ha de tot tipus. I continuem amb els dos rombes posats, eh?
Vinga.
Per exemple, la Creus, que diu a Twitter tot això. Mai li havien fet cas tant de cas al taekwondo. Trending topic perquè un esportista es diu Supolla. M'encanta aquest infantilisme cacaculopedopis de Twitter.
Estalment, és un cacaculopedopis.
Sí. Zico, que no és el jugador brasiler, Margalida. No sé si te'n recordes d'en Zico.
No me'n record. No.
Dels anys 80, amb Maradona, etc. Diu ell, voy a decir algo que todo el mundo sabe, pero no dice. En las Olimpiadas no eres nadie a menos que tengas un nombre gracioso. ¿Quién está en boca de todos ahora mismo? Supolla, claramente. Nadie sabe qué deporte practica, pero ahí está. És que n'hi ha un altre que no sabem si és diputat, però firma així a Twitter, el diputado, i després parèntesi, ya tú sabes, hermano, diu, os escribo para deciros que me acabo de enterar de que hay una luchadora taiwanesa de taekwondo que se llama Supolla y se me han salido los fideos por la nariz. I un altre, Raúl Mormo, que ja s'avança, perquè la competició encara ha de començar, i diu, sí, el oro para Supolla.
Sí.
I la Lídia Zorzano diu, toda España con Supolla. I Ochentero, que encara va un pas més enllà, mucho cachondeo, diu, pero atención, que estamos hablando de taekwondo. Supolla, de 49 kilos, te da un golpe y te revienta. Clar, és que...
Dona molt de joc. No, clar.
I després ja dels dos darrers, resolviendo la incógnita, que diu, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, perquè estem 2021, però són els jocs del 2020, la competición más adecuada para alguien llamado Supolla hubiera sido un duelo fálico.
Bueno, està igual, no està malament, perquè hi ha un puntellà de gallet, diguem,
sí.
de gallet. I no algú que estigui molt cansat de tanta tonteria, de tanta beneitura en Supolla, ja.
Tal qual, en Charlie ZF, que diu, un chiste más de ole Supolla y os juro que me como a mis gatos, no puedo más.
No puedo más. A mi aquest me representa, Toni.
I d'aquí ho tancam, Maria.
I d'aquí ho tancam, aquí.
Veus crítiques, opinions independents, pluralitat, múltiples.
Quan són les 3 i 43 minuts és el moment de partir per terra, mar i aire. Avui parlarem de la sobreexplotació pesquera en aigües de les Balears, ben realitat a tota la Mediterrània, de la pesca d'arrossegament, el que aquí anomenem pesca de bou, i de la necessitat de portar mesures que evitin el col·lapse d'espècies com, per exemple, el lluç. Però abans d'endinsar-nos en un tema tan complicat, de cercar aquest equilibri entre les necessitats del sector pesquer i la conservació, saludant la periodista ivissenca Cristina Mandatur, que ja ens escolta des dels estudis d'IV3 Ràdio a Sant Rafel. Bon dia, Cat, com estàs?
Hola, bona tarda des d'Eivissa. Efectivament, estem parlant d'un tema difícil i conflictiu. Mm. que la Mediterrània està en crisi i que moltes espècies estan sobreexplotades és un fet, i també ho és que Espanya està molt lluny d'assolir els objectius de reducció pesquera que li marca la Unió Europea. Avui espero que ens expliquin aquesta especial situació de la Mediterrània, de la flota de Balears, i parlaran de les espècies que més preocupen ara mateix els científics.
I tots aquests detalls ens els donarà la nostra convidada, que és científica marina a l'organització Oceana, i ja ens escolta via telefònica. Pilar Marín, benvinguda, com estàs?
Bona tarda.
Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Hola, Pilar. Buenas tardes. Bueno, en el último año hemos asistido a un continuo tira y afloja entre el sector pesquero, España, Europa, organizaciones conservacionistas como Oceana, en los últimos años y sobre todo en los últimos meses, para ver hasta dónde conseguimos reducir el esfuerzo pesquero para no llegar al colapso, ya no solo de algunas especies, sino de del Mediterráneo entero. Bueno, la verdad es que en Baleares, Baleares es un buen ejemplo, sí que es cierto que las flotas pesqueras han disminuido en los últimos años, pero no parece que eso haya hecho que se reduzca el esfuerzo pesquero. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no es suficiente esta reducción?
Bueno, a ver, a pesar de que sí que es cierto que se ha reducido el número de barcos, pues la tecnología ha mejorado y la potencia de los motores ha sido cada vez mayor. Es decir, en menos tiempo se arrastra más superficie y por tanto se pesca más, con lo cual se saca más beneficio.
En menos tiempo y con menos pescadores, o sea.
Efectivamente. Yeah. Y otro hecho importante es que existe un fraude generalizado en la potencia de motores que no solo ha sido constatado por estudios científicos, sino que lo ha corroborado el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea. Y según las fuentes que Oceana ha consultado, por ejemplo, en Mallorca, casi el 100% de la flota que faenaba en 2019 con base en Mallorca lo hacía con una potencia superior a la que aparecía en su licencia, y el 80% de las embarcaciones superaba los 500 caballos que establecía como límite legal para la flota de arrastre.
És a dir, que la gran majoria d'embarcacions fan trampes en aquest sentit, perquè diuen que fan servir una potència, però en fan servir una de molt més elevada. Explica'ns exactament quins són els objectius que ens marca la Unió Europea i per què estem tan lluny d'aconseguir-ho.
Sí, bueno, para la zona del Mediterráneo, en concreto para la zona del Mediterráneo occidental, la Unión Europea lo que ha hecho ha sido marcar los objetivos de la política pesquera comunitaria a través de un plan que se llama Plan de Gestión Plurianual para el Mediterráneo Occidental. El principal objetivo de la política pesquera era que todos los stocks, todas las poblaciones que se pescaban, lo hicieran de forma sostenible en 2020. Sin embargo, para el Mediterráneo Occidental se retrasó hasta 2025. Y lo que hace es proponer un régimen de esfuerzo para alcanzar estos objetivos, bien sea por reducción de días de pesca, eliminando descartes, capturas no deseadas, cumpliendo la obligación de desembarque, y esto se hace mejorando la selectividad de los artes, estableciendo zonas de cierre para proteger los juveniles, que en realidad son los que garantizan la sostenibilidad de las poblaciones. Uh-huh. Y en este plan, bueno, pues entraban especies objetivos como la merluza, el salmonete de fango, el langostino moruno, la gamba de altura o la gamba roja y la cigala. ¿Qué ha pasado? Pues que el esfuerzo se fija cada año y lo fija el Consejo Europeo de Pesca, que tiene lugar cada año a finales, pues sobre diciembre uh-huh. más o menos. Y el año pasado los ministros se reunieron y en vez de aceptar la propuesta de la Comisión Europea, que era reducir un 15% los días de pesca, finalmente adoptaron una reducción del 7,5%, es decir, la mitad. Y esto, claro, supone está en detrimento de alcanzar los objetivos de reducción que se establecen para un máximo de un 40% en 2025 con una reducción progresiva. Es decir, son unas decisiones completamente miopes desde el punto de vista político porque están desoyendo las recomendaciones científicas de aplicar mayores reducciones para poblaciones que evidentemente lo necesitan, que en algunos casos requieren de hasta un 80% de la reducción. Y claro, este tipo de decisiones políticas que están evidentemente influenciadas por un fuerte lobby del sector pesquero, pues hacen peligrar la aplicación del plan plurianual.
Tu ara parlaves, Pilar, d'algunes espècies, però posant l'atenció en el cas especial del lluç, quina és la seva situació?
Bueno, pues todos sabemos que la merluza es una especie que se consume a diario en muchos hogares, pero poca gente sabe que es la especie más sobreexplotada del Mediterráneo. Y no es porque lo digamos nosotros como organización conservacionista, es porque así lo dicen los dictámenes científicos de los últimos años, donde los resultados han mostrado que en lugares como el Golfo de León se ha llegado a pescar hasta 15 veces por encima de los niveles sostenibles. Y actualmente se pesca hasta 8,5 veces por encima del rendimiento máximo sostenible. Esto significa que estamos abocando la especie a una desaparición. Y claro, a nosotros nos sorprenden estos datos cuando se le están dando a los pescadores evidencia y medidas que funcionan. Porque, por ejemplo, hay experiencias en aguas catalanas en la Bahía de Rosas que demuestran que aplicando zonas de cierre en los lugares donde los juveniles se concentran, estos se pueden triplicar, con lo cual el rendimiento pesquero mejoraría muchísimo.
Claro, pero bueno, esta mejoraría el rendimiento pesquero y la especie, claro.
Sí, efectivamente.
¿A qué profundidad se pesca la merluza?
La merluza se suele pescar en torno a los 150, 200 metros, más o menos en el borde de la plataforma.
De la plataforma, sí. Bueno, el principal problema és la pesca arrossegament, no només perquè és molt poc selectiva, sinó també perquè arrasa els fons marins. Han de recordar que ja fa més d'una dècada que la Mediterrània està prohibit pescar a més de 1.000 metres de profunditat. A quines profunditats es pesca la nostra Mediterrània, la Mediterrània Occidental? Us has dit escàs d'esllús, però més o menys, quines són les profunditats habituals?
Bueno, como bien decías, en 2005 se prohibió pescar a más de 1.000 metros en el Mediterráneo y es una obligación que impuso la Comisión General de Pesca del Mediterráneo. Pero también hay otra prohibición de faenar, de arrastrar a menos de 50 metros en la zona costera. Ajá. ¿Qué pasa? Que en el Mediterráneo la flota de arrastre centra sus esfuerzos entre los 150, 200 metros, que os he dicho antes para la merluza, y los 800 metros, porque es donde se producen las capturas de gambas, que son, digamos, las especies económicamente más rentables. Uh-huh. Esto, claro, choca un poco con medidas que se han aplicado en otros lugares, como por ejemplo en el Atlántico, en el que ya se han establecido límites a la pesca de arrastre en 800 metros. Y luego, claro, hay informes del Consejo Internacional para la Exploración del Mar que dicen, para el Atlántico hablo ahora, que reduciendo el esfuerzo de la pesca de arrastre en un 26%, esto podría resultar en una protección de un 70% con un impacto mínimo para el sector y grandes beneficios para el medio ambiente. Uh-huh. Es decir, con un mínimo esfuerzo por parte del sector, los beneficios serían muy grandes y esto evidentemente se podría extrapolar a otras zonas donde se protege bien protegido. Los beneficios són majors per a la pesca i per a qui vive de la pesca.
Claro. Bé, i a part del lluç, quines altres espècies podríem incloure en una llista de les més sobreexplotades que trobem en aquestes profunditats?
Bueno, si te hablo de las especies más sobreexplotadas, según los datos del Comité Científico de la Comisión General de Pesca, que fueron datos que dieron a conocer en mayo de este mismo año, de las 74 poblaciones que evaluaron, 62 se estaban explotando fuera de los límites biológicamente seguros.
Vaya, la lista es larga.
La lista es larga y eso alcanza pues prácticamente un 84%. Es decir, si seguimos pescando este ritmo, las poblaciones, como decía antes, pueden llegar al colapso y desaparecer. Y entonces vendría la aplicación drástica de cerrar las pesquerías y en vez de proponer una reducción del esfuerzo. En el caso de Baleares, las especies de las que estamos hablando, que se encuentran sobreexplotadas, son en diferentes niveles, la merluza, el salmón entre de fango y de roca, la gamba blanca o la gamba roja. Pero si lo extendemos hacia el Levante español, que es otra de las zonas que estudia la Comisión General de Pesca, también habría que añadir la cigala a estas que os he mencionado. Con lo cual la situación es bastante preocupante.
Ja. És bastant preocupant, i la responsabilitat principal en tot aquest tema, tu bé ho deies, no? És de les administracions, dels estats i dels pescadors, però clar, i la resta de ciutadans que poden fer, no? Perquè fa la sensació que també hi poden col·laborar. Com haurien de canviar els nostres hàbits de consum de peix? Per exemple, hem d'evitar consumir certes espècies, com el lluç.
Ja, pues, bueno, hay recomendaciones generales, pero sobre todo lo que hemos de evitar es consumir pescado que proviene de pesca ilegal. Y esto
bueno,
sabemos,
claro, pues,
sabemos, claro, pero no todo el mundo lo sabe.
Però no ho sabem en tots els casos, si ve de pesca il·legal.
A ver, en principio de pesca ilegal, porque uno de cada cinco pescados que consumimos proviene de pesca ilegal. Esto es un porcentaje bastante, bastante grande. Por ejemplo, si vamos a un restaurante y nos ofrecen pequeñines, pues no aceptarlos. Y tenemos que apostar también por pescado que proviene de pesca más sostenible, como la pesca artesanal, de pequeña escala, por ese mercado de proximidad que tenemos en cada pueblo. Por ejemplo, en Oceana lo que estamos haciendo desde hace varios años es intentar defender en los diferentes foros políticos pues que se aumenten las zonas de cierre para proteger los juveniles y los reproductores, que son los que garantizan la permanencia de las poblaciones. Y luego además hemos lanzado otra petición para prohibir la pesca de arrastre dentro de las áreas marinas protegidas, que son las joyas de la corona, ¿no? En conservación. Y sabemos que España es uno de los países que está siendo más permisivos con este tipo de pesca en áreas marinas protegidas. Cuando los expertos dicen que con aumentar un mínimo porcentaje esa superficie protegida, un 5%, por ejemplo, se podrían llegar a aumentar en un 20% las capturas, lo cual denota los efectos que podría tener la protección.
Sí. Y falta control también, porque que nos digas que uno de cada cinco pescados podemos considerarlos de pesca ilegal, me parece un dato, vamos, preocupante.
Sí, hay que aumentar el control y hay que aumentar la transparencia, sobre todo en lo que se refiere a qué barcos pescan, dónde, cómo y qué y cuánto. Y todo eso, tenerlo establecido con instrumentos y obligaciones legales.
Ya. Bueno, podemos hablar también de los daños colaterales, ¿no? Porque aparte de esta sobreexplotación, hay un daño a los fondos pesqueros, y aquí ya hace un tiempo hablamos del coral bambú, que Oceana encontró hace 10 años, un campo de coral bambú a 400 metros de profundidad en el canal de Mallorca, y se pidió protección. Bueno, es una especie además en peligro de extinción. ¿Sigue sin protegerse de la pesca de arrastre?
Sí, sigue sin protegerse. La población que tú decías que habíamos encontrado en una de nuestras expediciones en el canal de Mallorca es uno de los pocos lugares, es uno de los dos lugares en los que se ha encontrado la población en buen estado en el Mediterráneo. Esta población en el canal de Mallorca y otra que descubrimos en las Islas Eolias. Son las dos únicas poblaciones en buen estado que se ha encontrado en el Mediterráneo. Pero esta especie, el coral bambú, ha sido devastado en los últimos años por la pesca de arrastre, y por eso, como bien decía, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la ha catalogado como especie en peligro crítico de extinción. Pero no solo eso, sino que el Convenio de Barcelona, que es el que guarda y custodia la biodiversidad del Mediterráneo, la cataloga en la lista dentro de las especies amenazadas o en peligro. Pero yendo más allá, con normativa pesquera, según la regulación más reciente que ha lanzado la Comisión General de Pesca del Mediterráneo para proteger ecosistemas vulnerables, esta especie se debe proteger de los impactos de la pesca.
Porque és que no només aquelles espècies que estan en sobreexplotació, en perill d'extinció, precisament, perquè són sobreexplotades i perquè són pescades, sinó tot això que deien a Cat, no? Aquests danys col·laterals ens estan quedant sense temps. A mi em sap molt de greu, però ho hem de deixar aquí. Pilar Martín, científica marina de l'organització Oceana, moltes gràcies per haver passat pel Múltiples i molta salut.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Pilar.
Encantada.
Una ferrada, igualment. Cristina Mandatur, moltes gràcies. Bon
gràcies
cap de setmana.
Igualment.
I fins divendres que ve.
Adéu, fins divendres.
the ancients moving through the souls. Secrets of the ages I heard on a call.
Acabarem aquesta hora escoltant Black Noise de Guillem Sol de Vila, que presentarà en directe aquest nou disc en el que se troba aquest tema, Metàfora. El presentarà en concret a Lítica, a les Pedreres de Lítica, dia 5 d'agost. Amb ell arribarem a les 4 del capvespre, actualitzarem notícies amb els companys d'informatius i després tornem. Fins ara.
From the star of Sirius to the white lungs of the